Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 27 de gener. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc amb els titulars de les notícies del dia amb la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. L'Ajuntament fa bandera dels resultats de reciclatge a les mini-deixalleries.
Calella és un dels tres municipis del Maresme capdavanters en el reciclatge de residus a través de les mini-deixalleries urbanes que hi ha, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament o a la Riera Cap Aspre. Durant el 2022 s'hi van recollir 706 quilos de brossa que va passar a ser tractada.
Saúl Gordillo lamenta que s'hagi fet un judici paral·lel duríssim, ha dit, sobre el seu cas.
El periodista calellenc va declarar ahir davant del jutge per l'acusació de presumpta agressió sexual a una treballadora del Principal, mitjà que llavors dirigia la nit de l'1 de desembre. El seu advocat ha assegurat que les imatges de l'interior de la sala Apolo avalen la seva innocència. Una versió oposada a la defensa de la noia, que sosté que els tocaments no van ser consentits.
Més coses, Sant Pol de Mar promou una marxa exploratòria per dones per detectar punts insegurs.
La marxa que se celebra avui té un doble objectiu. Per una banda, identificar aquells espais que generen una percepció d'inseguretat entre les dones i alhora apostar per incorporar una mirada feminista en les polítiques d'urbanisme.
Les mascaretes deixaran de ser obligatòries al transport públic.
La ministra de Sanitat ha anunciat que el Consell de Ministres del 7 de febrer aprovarà l'eliminació de l'obligatorietat de les mascaretes a trens, metro, autobusos, taxis i avions. De moment, es mantindrà pels centres i establiments sanitaris i sociosanitaris.
El personal sanitari podria tornar a la vaga la setmana vinent.
Després de les aturades de dimecres i dijous, aquest matí s'han reprès les negociacions entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar arribar a un acord que desactivi la convocatòria de vaga prevista per 3 dies de la setmana vinent. El sindicat xifra en un 70% el seguiment en la segona jornada de protestes. A Calella hi es van haver de suspendre 2 de cada 3 visites de medicina familiar i més de la meitat de les intervencions quirúrgiques programades.
I en cultura, l'humor amb segell tricicle arriba al cicle cultural.
Grapa Teatre, sota la direcció de Paco Mir, representarà aquest dissabte a la Sala Mozart l'obra Clochard, un muntatge teatral gestual farcit de situacions còmiques sobre la trobada entre un model executiu i una rodamont. Les entrades es poden comprar a Entràpolis a preus que van dels 10 als 14 euros.
I pel que fa al temps, núvols en evolució aquesta tarda aquí al Maresme, que arribaran a tapar el cel, i es mantindran dissabte al matí, demà, potser no tan espessos, i en cap cas, ni avui ni tampoc demà, amb precipitacions. Això sí, s'accentua el fred amb màximes que quedaran estancades per sota dels 12 graus. Serà la cara i la creu amb diumenge, perquè, de fet, hem d'acabar la setmana amb sol, amb molt sol, un factor que ajudarà a recuperar alguns graus de màxima, però no de mínima, perquè la nit de diumenge serà especialment freda a tota la comarca, tant a l'interior com aquí, a la zona litoral. Comencem. Durant el 2022 es van recollir 706 quilos de residus a través de les mini-deixalleries urbanes que hi ha repartides per diferents punts de la ciutat. Per exemple, a la plaça de l'Ajuntament o també a la Riera. És la dada que ha donat a conèixer el consistori, que indica que Calella és un dels tres municipis maresmencs capdavanters en el reciclatge per mitjà d'aquests contenidors, on s'hi poden abocar des de piles fins també bombetes.
Les mini-deixalleries permeten reciclar CDs, DVDs, cartutxos de tinta d'impressora, però també aparells elèctrics i electrònics de petit format, piles i bombetes tan convencionals com LED. L'aportació permet tractar-los correctament, evitant la contaminació mediambiental.
La substitució dels contenidors de Vicenç Ferrer, que sembla que ja té data d'inici a mitjans del mes de febrer.
L'Ajuntament preveu que la substitució de la bateria de contenidors de la plaça Vicenç Ferrer es dugui a terme durant la primera quinzena del mes de febrer, amb cert retard. L'alcalde va posar-hi data ahir en l'entrevista al programa La Ciutat.
Finals de gener, primera quinzena de febrer, diguéssim, començaran la instal·lació. Bueno, això és el que ens han dit i els han assegurat, doncs, que es començarà per la plaça Vicenç Ferrer. Vaig amb els meus fills a jugar a la plaça Vicenç Ferrer i quan veig aquella imatge no m'agrada, si és que és, no m'agrada. Per tant, una de les primeres coses que vaig fer quan jo vaig ser alcalde va ser destinem diners, sisplau, a canviar els contenidors, 300.000 euros, perquè no pot ser que no ens podem permetre tenir aquests contenidors en aquest estat, l'imatge que donen.
El projecte de pressupostos del 2023 contempla una partida d'inversió de 180.000 euros per continuar amb el procés de substitució dels contenidors en mal estat que hi ha al municipi.
El jutge no ha decretat mesures cautelars pel periodista calellenc Saúl Gordillo, que hi va declarar per l'acusació de presumpta agressió sexual contra una treballadora del Principal, el mitjà que ell llavors dirigia, la nit de l'1 de desembre. A la sortida, Gordillo va mostrar-se convençut en l'acció de la justícia perquè, segons va assegurar, les imatges de l'interior de la sala demostren que és innocent i va dir que ha estat víctima d'un judici paral·lel inacceptable.
Davant dels mitjans, en sortir de la Ciutat de la Justícia, Saúl Gordillo va defensar la seva innocència criticant aquells que han fet un judici paral·lel inacceptable que s'ha fet sobre el seu cas.
Surto alleugit i satisfet d'haver-me pogut explicar davant del jutge. Crec que s'ha fet un judici paral·lel duríssim i inacceptable amb un estat de dret i lamento que no s'hagi defensat la meva presumpció d'innocència i que gent rellevant no hagi respectat aquest dret que té qualsevol ciutadà. Confio, sobretot a partir de que existeixen unes imatges que són explícites i són contundents en l'acció de la justícia, i estic convençut que el temps demostrarà que sóc innocent.
Com dèiem, el periodista va declarar ahir al jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona, també la primera de les dues denunciants, una periodista del Principal contra el que llavors era el seu cap. Els vídeos de l'interior de la discoteca no es van visionar ahir durant les declaracions, tot i que els advocats s'hi van preguntar per les escenes que s'hi veuen. Tots dos constaten que són prou nítides, però en fan una interpretació oposada.
Escoltem a Noemi Martí, advocada de l'acusació, i Carles Monguilot, advocat de Saúl Gordillo.
Ha tingut la gosadia, podríem dir, no? de voler-se presentar com que la víctima és ell, quan la víctima no és ell. Crec que això és important no perdre de vista. La víctima és la que ha vingut primer i és la que ha denunciat i és la que ha dit què és el que va passar. Ella és la víctima. I després ha vingut a dir que la culpa de tot això podria tindre el Codi Penal, no? Que sanciona uns fets, i per tant la culpa doncs, és aquesta. És que el Codi Penal recull aquella sanció d'aquells fets. Les imatges venen a avalar els fets que ha denunciat la meva clienta i, evidentment, no ha hagut cap mena de consentiment.
A les imatges es veu una escena lúdica, divertida, en on persones adultes estan interactuant amb una situació absolutament aliena al Codi Penal. Si la pregunta és, hi ha algun tocament de caire sexual no consentit? En absolut. La interpretació lògica del nou Codi Penal també, en on es diu que es té que tenir en compte les circumstàncies del moment i tot el que té que veure en el fet, això demostra per mi, qualsevol persona que vegi les imatges crec que ha d'arribar a aquesta conclusió, que va consentir.
Aquesta no és l'única denúncia contra l'exdirector del Principal, que el mes vinent haurà de declarar per una segona causa de presumpta agressió sexual amb submissió química la mateixa nit de l'1 de desembre. Aquesta l'instrueix un jutjat de Badalona per uns fets que haurien passat fora de la discoteca. El mitjà va destituir-se el Gordillo com a director arran de les dues denúncies.
Sant Pol de Mar organitza per demà, enmig de la Festa Major, una marxa exploratòria per detectar possibles espais foscos del poble o poc amables per les dones. L'objectiu de la ruta organitzada pel consistori amb la col·laboració del Departament d'Interior i també el col·lectiu Punt 6 és reconèixer i analitzar aquells elements de l'urbanisme que condicionen la percepció de seguretat de les veïnes. En una entrevista a una Maresma, la regidora d'Equitat de l'Ajuntament de Sant Pol, Isabel Llari, ha explicat que amb aquesta ruta es vol incorporar la mirada de les dones en les transformacions de l'espai públic, diu Naomi, per fer-lo més segur i també accessible.
Carrers segurs, espais amables, també de nit. Aquest és l'objectiu que persegueix el consistori santpolenc amb la marxa exploratòria que realitzaran aquest divendres pel municipi amb diverses veïnes de Sant Pol. Una marxa que ha de servir per detectar punts foscos en la il·luminació, però també aquells espais amb problemes d'accessibilitat i visibilitat. Ho explicava en una entrevista a una Maresma la regidora d'Equitat, Isabel Llari.
La perspectiva de gènere en el model de seguretat és incorporar tots els teus itineraris quotidians, tant sigui de dia, de nit, vull dir, quin ús fas de l'espai públic i, per tant, què és allò que et pot donar por o que et pot provocar inseguretat. Poden dissenyar, o sigui, ens pot ajudar molt des del planejament, no?, i des dels projectes que es porten a terme des de medi ambient o des d'urbanisme, a redissenyar espais, vull dir, perquè totes les veus se sentin molt més segures, no?
A partir d'un recorregut a peu per alguns carrers del nord, s'explorarà el poble des de la perspectiva feminista i es parlarà sobre quins elements i quins entorns poden afavorir a la percepció d'inseguretat en la vida quotidiana de les santpolenques. Per a la creació de l'itinerari, la regidora ha explicat que s'ha tingut en compte la percepció de moltes veïnes que divendres passat van reunir-se en una primera trobada per compartir impressions.
I en aquesta primera sessió el que vam compartir totes les assistents era quins eren els nostres trajectes quotidians en les diferents esferes que abans que hem comentat i dintre d'aquests trajectes quins punts podíem considerar que no ens sentíem segures i aquells que sí.
La marxa i els espais identificats com a insegurs o problemàtics serviran al consistori per començar a aplicar polítiques en perspectiva de gènere. La regidora apunta que amb accions tan senzilles com, per exemple, podar arbustos o eliminar males herbes, il·luminar més un espai o fer unes voreres més amples, s'aconsegueix donar una sensació de més seguretat als vianants.
Estem parlant de zones que poden afectar, que puguin estar més o menys il·luminades, poden tenir punts foscos i racons que moltes de nosaltres evitem, però també estem parlant de carrers en el que hi ha una prevalença dels vehicles aparcats molt a la vora de la vorera i això fa que les voreres siguin estretes, això fa que les voreres tinguin també racons, no? Vull dir, en els que no et sents segurs. I també com són espais públics, places, que hem de travessar.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins del projecte d'Urbanisme, Seguretat i Gènere impulsat pel Departament d'Interior amb un total de 18 municipis de Catalunya. L'empresa encarregada de dirigir-la és el col·lectiu Punt 6. La marxa sortirà aquest vespre de la plaça amb cel clavé a les 6.
El Consell de Ministres aprovarà el 7 de febrer l'aixecament de l'obligatorietat de les mascaretes al transport públic, és a dir, trens, metros, autobusos, taxis i avions. La decisió l'anunciava ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i ha vingut propiciada per una situació epidemiològica internacional molt més favorable de la que es preveia.
Segons la ministra, la decisió que celebrarà el Consell de Ministres es pren seguint les indicacions dels experts davant l'estabilització de la situació epidemiològica actual.
El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero. Será en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está, como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los socios sanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
Un cop l'aprovi el Consell de Ministres, la mesura entrarà en vigor un cop es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, possiblement l'endemà mateix. Pel moment, caldrà portar les mascaretes per anar a hospitals, clíniques i centres sociosanitaris, també per entrar a òptiques i farmàcies com fins ara. La protecció va deixar de ser obligatòria als exteriors fa gairebé un any, el 10 de febrer del 2022. Dos mesos després, el 20 d'abril, va passar als interiors, menys en centres sanitaris i al transport públic.
La protesta de les bates blanques podria repetir-se la setmana vinent si no prosperen les negociacions que Metges de Catalunya i Salut, el departament, han reprès aquest divendres, l'endemà de la segona jornada d'aturades que hi va tornar a tenir una incidència important, destacable, en l'activitat assistencial. Així ho han confirmat també des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb unes dades d'afectació que són força similars a les de dimecres, tant al CAP com a l'hospital.
Al CAP es van haver de suspendre el 63,39% de les visites a medicina familiar, però es van poder portar a terme totes les programades a les agendes d'infermeria i pediatria. En el cas de l'Hospital Sant Jaume, l'afectació de la segona jornada de vaga del personal sanitari va provocar que s'haguessin de suspendre gairebé el 63% de les intervencions quirúrgiques programades, el 38% de les consultes externes i un 9% de les proves complementàries. A l'Hospital de Dia es va mantenir l'activitat prevista. Aquest divendres es reprenen les negociacions entre el sindicat Metges de Catalunya i Salut per intentar arribar a un acord en el marc de la reivindicació dels professionals que demanen més recursos, més personal i millors condicions laborals en favor de la qualitat del servei a l'atenció al pacient. El secretari general del sindicat reclama solucions immediates per desconvocar la vaga prevista entre dimecres i divendres de la setmana vinent.
Aquests dies també un dels col·lectius sanitaris que ha sortit al carrer a protestar és el d'infermeria. Una trentena de professionals de la corporació van mobilitzar-se ahir, ho van fer a les portes del CAP. Comparteixen, de fet, la reivindicació dels facultatius de més recursos per revertir les retallades i oferir un servei de qualitat.
Els infermers i infermeres denuncien que el sistema s'aguanta gràcies als seus sacrificis. Això ho relatava ahir Jordi Correa, treballador a Calella.
Els professionals doblem, tripliquem torns, ens cobrim entre nosaltres per poder gaudir d'un dia de festa que ens toca per llei. I clar, és una situació que hem de millorar, que no recau a la corporació la culpa, però clar, hem de dir prou i fins aquí. Infermeria jo crec que té molt a dir. Som un col·lectiu que estem 24/7 amb el pacient, som un col·lectiu que és molt important en la càrrega assistencial i som un col·lectiu que diu prou perquè estem cansats, estem esgotats i crec que la prova està que portem arrossegant des del Covid una situació que no marxarà sinó que empitjora i empitjora per quedar-se.
El personal d'infermeria de la corporació denuncia unes condicions laborals i salarials especialment precàries aquí pel dèficit econòmic que arrossega l'organisme.
Altres notícies. Detenció a Canet de Mar de l'Home, que la nit de diumenge passat amenaçava amb una arma de foc els conductors que circulaven per la carretera i s'aturaven al semàfor de l'estació. La detenció va ser gràcies, possible, a l'actuació del cos de la policia local després de rebre l'avís de veïns i veïnes alarmats per la situació. Se'l va interceptar a la Riera Sant Domènec, on també va protagonitzar una baralla. Durant la detenció se li va intervenir l'arma de foc, una arma llarga de foc, segons concreta l'Ajuntament de Canet de Mar, també la munició que portava a sobre, també se l'acusa, doncs, de tinença il·legal. El consistori ha traslladat un agraïment públic als agents que van realitzar el servei i també a tota la ciutadania que va posar en alerta el cos. Pineda de Mar organitza la primera setmana de la lluita contra el càncer del 30 de gener al 6 de febrer amb una desena d'activitats de conscienciació que s'han organitzat amb el suport de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la Fundació Encolliga i el CAP de Pineda. Activitats que es desenvoluparan de forma descentralitzada en diferents equipaments del municipi, com ara Can Xauvet, el Centre d'Atenció Primària de Pineda, Can Comas, l'Espai Sara Llorenç o també el Centre Cívic Poble Nou i la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Dilluns a la tarda, Can Xauvet es farà una taula rodona amb el títol Identitat Esculpida, que servirà també per inaugurar l'exposició que durà el mateix nom. Dimarts, dimecres i dijous s'organitzen activitats com un show cooking, un programa de ràdio i també formacions. Les activitats es tancaran el dissabte vinent al pati de Can Comas al matí amb la festa solidària amb espectacle infantil i també xocolatada. A Mataró, els usuaris del transport de bus, el transport de Mataró Bus, posen un notable al servei, en concret un 8,11 sobre 10. És la nota que li posen els 800 viatgers que han participat a l'enquesta anual sobre la qualitat del servei, valorant aspectes com la puntualitat, els recorreguts de les línies, les freqüències de pas o també la comoditat i neteja dels vehicles. El 2022, la xifra de viatgers de Mataró Bus es va incrementar en un 16% fins a arribar gairebé als 5 milions d'usuaris. Aquest increment és conseqüència de la consolidació i millores de la xarxa actual, diuen des de l'Ajuntament de Mataró, unes millores que han fet possible que Mataró Bus continuï recuperant els viatgers que va perdre durant la pandèmia. I Vilassar de Mar ha... Vilassar de Dalt ha municipalitzat el servei d'aigua potable. El consistori ha assumit la gestió del servei de subministrament d'aigua, però també del manteniment del clavegueram des de principis d'aquest any, posant en vigor doncs un acord que va adoptar el plenari fa mesos i amb els vots a favor de tots els grups municipals. L'Associació Municipis i Entitats per l'Aigua Pública apunta que aquests casos esperonen 25 localitats més que tenen també programat iniciar el camí de la municipalització properament. L'associació ofereix suport i assessorament a les 56 poblacions catalanes que tenen el servei públic, el servei de subministrament d'aigua públic, les 4 empreses d'aigua públiques també i les 4 entitats ambientalistes vinculades a aquesta lluita. I ara els esports, amb Badoi Char.
En portes d'un nou cap de setmana, anem a donar un cop d'ull quins són els compromisos dels nostres primers equips. I comencem parlant de futbol. El Club de Futbol Calella, després de la bona victòria per 1-3 al camp del Sant Pol, que trencava una ratxa de 2 jornades seguides sense guanyar, aquest cap de setmana vol continuar amb el bon joc i el resultat mostrat la setmana passada jugant contra el Sant Vicentí. Un partit que jugarà al Camp de la Muntanyeta el diumenge a partir de les 12 del migdia. I pel que fa al bàsquet, els nois i les noies la setmana passada van perdre, van jugar fora. Aquest cap de setmana tornen a jugar fora i intentaran trencar aquesta ratxa de resultats. En aquest cas, els nois jugaran a la pista del Maristes Ademar el dissabte a 5:45 de la tarda, mentre que les noies jugaran el diumenge a la pista del Llinars, el diumenge a 6:45 de la tarda. I pel que fa al tenis taula, el Termotur Calella jugarà a la pista de joc del Badalona. Serà el dissabte a 6:45 de la tarda. Els calellencs també intentaran refer-se de la derrota de la setmana passada. I en Villes Catalanes, aquest cap de setmana, el complex esportiu municipal Tomàs Claramunt de Calella serà l'escenari de la tercera jornada del circuit individual de Villes Catalanes. La competició començarà a 4:00 p.m.
La Sala Mozart acollirà demà una nova representació teatral dins la programació del cicle cultural. És l'obra Clochard, a càrrec de la companyia Grapa Teatre, dirigida en aquest cas per Paco Mir, que és un dels històrics components del tricicle. És un espectacle de teatre gestual, però farcit d'humor.
Zic, 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 zic.
Paco Mir dirigeix en aquesta ocasió un muntatge sense text, farcit de situacions còmiques, que explica la transformació que pateix la meticulosa vida d'un executiu quan una clochard, una roda de món en francès, es creu amb ell. Clochard vol recollir la tradició dels còmics que s'han apropat als estrats socials més baixos d'una forma més poètica. Charles Chaplin potser és el més conegut, però també hi ha d'altres, els germans Marx, Django Edwards, Annie Fratelli. L'obra de teatre Clochard, amb la companyia Grapa Teatre, es podrà veure aquest dissabte a la Sala Mozart a 9:00 p.m. Les entrades anticipades estan a la venda al portal entrepolis.com.
Neti Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs acabarem amb la previsió meteorològica pel que queda de divendres i també tot aquest cap de setmana, quan tornarà a apretar el fred. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada estarà marcada per un temps força tranquil. De tota manera, tindrem alguns intervals de núvols com els que hi ha hagut aquesta darrera matinada i que han fet que la temperatura mínima no hagi estat tan baixa com la d'ahir, en molts punts del Maresme. No tot arreu ha estat així, perquè cap al Maresme Nord hi ha hagut més clarianes i aquí la temperatura més o menys s'ha mantingut amb febles glaçades al voltant d'un grau negatiu, com dèiem, a les fondalades de l'interior de la comarca, i a prop de la costa la temperatura que ha pujat 1-2 graus respecte a la que vam tenir en la jornada d'ahir. Pel que fa a la màxima, com que augmentarà la nuvolositat de cara a aquest migdia i sobretot aquesta tarda amb el cel tapat a bona part del Maresme, doncs la temperatura màxima també podria baixar un palet respecte a la jornada d'ahir dijous. Alguns núvols més compactes, com hem comentat aquesta tarda, sense descartar alguna gotellada que podria escapar-se cap a mitja tarda a l'extrem nord de la comarca. A la resta no hi haurà precipitacions. Tot això amb vents fluixos i amb una situació marítima que estarà força tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Demà dissabte, doncs, continuarem amb presència de nuvolositat entre variable amb estones d'abundant. No esperem precipitacions, les temperatures semblants a les d'avui. Fins i tot les nocturnes podrien arribar a pujar una mica a conseqüència d'aquests núvols de la matinada. Diumenge, en canvi, el cel estarà més serè la matinada, per tant, tornen a baixar les mínimes, amb ambient força fred. Temperatures entre els 0 i 3 graus a prop de la costa i entre els 2 i els 3 graus sota zero cap a l'interior de la comarca. Amb un temps estable, assolellat de cara a diumenge, i el mateix esperem dilluns, novament amb un ambient força fred a primeres hores del dia, però durant les hores centrals de la jornada dilluns ja la temperatura es recuperarà d'una forma més clara i aquest augment doncs anirà més de cara a la pròxima setmana, una setmana que es presenta marcada per l'ambient primaveral.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
3 minutets i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres amb Naomi Esteve, qui tornarem a escoltar altra vegada avui també al programa Una Maresma a partir de les 4. Com cada dia, avançament de continguts?
Doncs avui tindrem entrevista política, en aquest cas, amb l'alcalde d'Arenys de Munt, qui també hem tingut aquesta setmana al programa La Ciutat, el senyor Josep Sánchez, que també ens parlarà d'aquesta proposta d'identificar les caques dels gossos, els excrements dels gossos amb el seu ADN. Tindrem una nova secció d'internet i xarxes on repassarem el que és tendència cinema amb Mireia González, ens porta les estrenes a plataformes i també a la gran pantalla, i acabarem el programa amb una doble proposta teatral, la que es farà aquest cap de setmana aquí a la Sala Mozart amb Clotxar i també des de Palafolls amb tres històries, un comiat i un lloro del grup teatral La Quarta Finestra.
Continguts diversos i variats aquesta tarda, un dia més al programa Una Maresma. Gràcies, Naomi, fins dilluns. També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem dilluns puntuals a la una. Fins llavors, ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Gràcies per haver-nos seguit un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.